I és que fa molts anys aquí a la ràdio ja havíem tingut un espai de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de la OMIC, que és un dels serveis bàsics que presten els ajuntaments a la seva població. Donar orientació de consum, encara que ja després la Generalitat també té oficines de consum i tot plegat, però l'oficina de consum que ens pot ajudar, que ens pot orientar, que ens pot dir si tenim dret o no de reclamar una determinada cosa, en tota aquella sèrie de drets i d'obligacions, ara ho dèiem també, que ens afecten en tant que sotmesos a un mercat en què doncs, comprem coses, venem coses i a vegades ens podem sentir estafats, enganyats o molestos per alguna determinada situació. Saludem a la Sandra Clark. Sandra, bon dia.
Bon dia.
La Sandra Clark, que és responsable en aquest cas de l'Oficina de la Municipal d'Informació al Consumidor a Sitges, de la OMIC, i que ens anirà conduint aquests propers espais sobre aspectes concrets del funcionament d'aquesta oficina. Però, d'entrada, vinga, la pregunta clàssica. Què és la OMIC?
Doncs la OMIC és l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i és un servei públic que el que fa és... té diverses funcions. D'una banda, assessorem els consumidors en totes aquelles consultes que tinguin de consum, en les relacions de consum, és a dir, entre una persona física i un establiment o una empresa. Per fer una consulta, nosaltres atenem a qualsevol persona, visqui o no visqui a Sitges. Després hi ha altres funcions que fem, altres tasques, com són les reclamacions, que seria el gruix gran de gestió que fem, en el qual la persona consumidora doncs, expressa que no està d'acord amb certa conducta amb la seva relació de consum amb l'establiment. Per exemple, poso un exemple, ha comprat una nevera i al cap de 7 mesos la nevera no funciona bé i l'establiment doncs, no vol canviar-li. No? Doncs això seria una reclamació. En aquest cas, el que fa la OMIC és fer el que s'anomena una mediació de consum. I és important per mi dir que és una mediació perquè la mediació és un procediment voluntari. I això significa que quan la OMIC trasllada la reclamació que té el consumidor a l'empresa, l'empresa no està obligada a acceptar aquesta mediació. Val? Després el que també gestionem són queixes dels consumidors per el seu, com tu deies, pel malestar que hagin pogut tenir en la compra d'un bé o la contractació d'un producte. I després, això seria el gran gruix que nosaltres tramitem allà a l'oficina, però també fem tallers de sensibilització en matèria de consum. Fins ara s'han fet a centres educatius del municipi de Sitges i aleshores doncs, es feien tallers adreçats als col·lectius als quals ens referíem. I a partir d'aquest any la nostra idea com a oficina és ampliar aquest públic i enfocar-los també a col·lectius una mica més vulnerables en les relacions de consum, com podria ser, per exemple, la gent gran o els discapacitats. I per últim, també el que fem és campanyes d'informació i assessorament als establiments comercials del municipi. Això generalment ho fem amb el recolzament d'altres organismes com la Diputació de Barcelona i bueno, m'avanço una mica perquè tenim previst al setembre fer una campanya d'informació sobre la normativa de consum als paradistes del mercat municipal. És una campanya informativa plenament i l'objectiu que nosaltres perseguim és que el nostre mercat municipal s'adeqüi al màxim a la normativa de consum perquè jo entenc tenir un negoci és molt difícil i aquesta normativa doncs, moltes vegades la desconeixen i únicament volem sumar que ells s'adeqüien al màxim a la normativa de consum.
Perquè, de fet, i aquí estirant una miqueta del fil, feu tallers, feu doncs, campanyes informatives amb els comerciants, com has comentat, hi ha molt desconeixement, tant per part dels consumidors com fins i tot per part dels comerciants, sobre els drets i obligacions dels que parlàvem fa un moment.
Sí que n'hi ha. A vegades et trobes amb les dues vessants. D'una banda, el consumidor a vegades no sap ben bé què ha de reclamar. Sí que sent que està insatisfet amb alguna qüestió I llavors, quan ve a l'oficina, ens podem trobar amb dues coses. O bé que realment tingui dret a reclamar, perquè, per exemple, li han cancel·lat un vol i l'aerolínia doncs, no ha respectat el que diu la normativa de consum europea. Però també ens trobem en l'altre cas, amb un consumidor doncs, que ve perquè està insatisfet amb el que li ha passat i doncs, degut a, jo que sé, si és una garantia, se li han passat els 3 anys de garantia i no té dret a reclamar. Llavors, li hem d'explicar, però alhora que li expliquem que no té dret a reclamar, també li expliquem la normativa, perquè és una mica una manera pedagògica de treballar per tal de que, bueno, aquesta vegada no has pogut reclamar, però la pròxima vegada tindràs en compte molts factors a l'hora d'adquirir el producte i ser un consumidor una mica més conscient.
Correcte, perquè clar, darrere de les reclamacions hi ha frustracions sempre.
Home, clar, hi ha frustracions i et dic que hi ha frustracions a vegades perquè no poden reclamar i a vegades també perquè el procediment que nosaltres fem, com et deia, és un procediment, és una mediació i és voluntari. Llavors, jo tinc, o sigui, cada vegada que se m'asseu algú amb les cites prèvies que fem de consultes, jo li explico. Això és una mediació, és un procediment voluntari, l'empresa pot acceptar-ho o no, i una cosa molt important és que nosaltres, com a persones mediadores, hem de ser imparcials, i així ens ho diu la normativa. Uh-huh. Aleshores, en cap cas podem imposar cap mesura a l'establiment.
Això és el que ha de quedar clar. Sempre en una mediació, el mediador no és un jutge.
No és un jutge. Exacte, és que, bueno, ells, jo ho entenc des del punt de vista de que jo també sóc consumidora, no? Uh-huh. I aleshores, quan tu tens una incidència en la compra d'un producte, t'enfades.
Correcte. I vols que et donin la raó.
I vas allà esperant a que et diguin tot es resoldrà. I a vegades és frustrant. I l'altre dia em passava amb un senyor que va venir a la visita prèvia i li deia... La seva reclamació, jo vaig pensar, és que això no té molt trajecte, no? Perquè, bueno, doncs ja t'explico, era una reclamació que ell volia adreçar a la companyia elèctrica i no era la companyia elèctrica qui ens havíem d'adreçar. I li vaig dir, és que no tindrem molta força en aquesta mediació, no? I ell va ser com, home, però vosaltres què feu? Dic, nosaltres intentem mediar i a vegades no només explicant a l'altra part, a la part empresa, la normativa, sinó a vegades també telefònicament, quan veiem que podem arribar a un acord, encara que sigui satisfactori per les dues parts. Uh-huh. Perquè, clar, el consumidor ho vol tot i jo sempre els hi dic, demanem-ho tot, però en aquest tot i quan és una mediació a vegades cal cedir. I a vegades el punt mig que t'ofereix de solució l'empresa l'hem de contemplar, si més no.
D'acord. Perquè, clar, si ens posem en el vessant empresa, una cosa deu ser un petit comerciant.
Exacte.
Del municipi, una altra cosa, una proveïdora de serveis d'aquestes gegantines i multinacionals.
Exacte.
No?
No tenen les mateixes... o sigui, estan en desavantatge totalment. Perquè el perjudici que pot causar-li a una empresa d'aquí, de la vila, el fet de canviar un producte i després ells reclamar... Imagina't, et poso l'exemple de la nevera perquè he vingut amb l'exemple de la nevera avui. La nevera està en garantia, jo li retorno la nevera, però aquest comerciant ha de reclamar al seu proveïdor, ha de fer com l'acció de retorn, de, ei, escolta'm, que jo he retornat una nevera, no? Clar, aquesta part a l'OMIC se'ns escapa i això pot ser un perjudici per un establiment petit. Quan és una gran empresa, bueno, tenen més mitjans. Llavors, sí que també a vegades el que els diem és intentem que cap de les dues parts surti perjudicada econòmicament. No? És el que es persegueix una mica.
La part empresa, la part comerciant, tant si és comerciant petit com si és empresa
sí.
gran,
sí.
S'hi posen bé amb la mediació o hi ha reticència, sabent que poden no acollir-se?
Això és molt graciós. Les grans empreses, operadores de telefonia, elèctriques, generalment responen. Potser no responen al que nosaltres ens agradaria, però responen. Jo crec que el petit comerç a vegades no respon per desconeixement. I és aquesta l'acció paral·lela que des de l'Oficina del Consum hem de treballar. O sigui, quan tu reps una reclamació o quan tu establiment demanen un full de reclamació d'anúncia, tu pots contactar amb l'OMIC per gestionar allò que has rebut o per fer qualsevol... Estic obligat a donar un full de reclamació denúncia, estic obligat a tenir un cartell, tu pots contactar l'OMIC perquè l'OMIC et respondrà. Llavors, bueno, amb les petites empreses i sobretot si són del municipi, el que intentem és fer un truc. O sigui, no enviem la notificació electrònica perquè la llei ens diu que hem de notificar electrònicament aquella mediació, però sí que veiem que si en el transcurs d'un mes, que és el que ells disposen per respondre'ns, són flexibles sempre amb els terminis perquè és una mediació, però si en el transcurs d'un mes, mes i mig, no ens han contestat, intentem contactar telefònicament perquè també ens permet el decret de mediació fer mediacions telefòniques. I aleshores aquí ja ve la voluntat de cadascú.
Hi ha, clar, fa de mal preguntar, hi ha una mica de tot, m'imagino.
Hi ha una mica de tot, però sí que és veritat que quan et poses en contacte i ho expliques, la gent és bastant receptiva. Els establiments són bastant receptius, no? Malgrat que no hi hagi acord entre les parts, el fet de que et responguin, et vinguin a veure, et truquin, et diguin, escolta'm, doncs no li vull canviar per això, i la versió de... És que més aquí... És un conflicte, hi ha la versió de les dues parts. Clar, i s'ha de tenir en compte. Llavors,
moltes vegades hi ha les percepcions de cadascú que no coincideixen cap de les dues, potser amb la realitat.
Exacte, i a vegades el que algú es pensa que és una reclamació, al final és una queixa. No? I és, bueno, el que sí que és veritat és que jo recomano que els establiments, quan reben una reclamació, responguin. Perquè hi ha la tercera escala, que és la denúncia de consum, que jo avui no em volia parlar perquè de la denúncia de consum fa por, però clar, quan la denúncia de consum ve a través de la Generalitat de Catalunya, ostres, això sí que pot causar un perjudici, per això doncs, ho intentem
evitar arribar aquí
i que, aprofitant que els hi han fet una reclamació, explicar-los la normativa de consum. Escolta, per què li has de tornar a la nevera? Doncs mira, perquè la llei diu que són 3 anys de garantia, que hi ha una manca de conformitat, i els expliquem tot i tot el procediment, igual que li expliquem al consumidor.
D'acord. Per tant, el tema de denúncia...
El deixem, tractarem un altre dia.
Vale. Doncs el deixem i, per tant, ens quedem amb l'OMIC. L'OMIC és una oficina que físicament on està?
Mira, ara l'OMIC està... Les visites presencials es realitzen a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al carrer 9, número 12. Ho fem els dimecres, tots els dimecres... els divendres al matí, dimecres matí, de 10 a 2, divendres quinzenalment, i a partir del setembre, juntament amb el programa de ràdio que encetarem, també obrirem a la tarda, quinzenalment, els dijous.
D'acord.
Perquè bueno, vam considerar que obrir una tarda ampliava el ventall de persones que podien adreçar-se a l'OMIC.
D'acord. Per tant, l'oficina física està... a l'OAC, a la seu de l'OAC, de Sitges, amb cita prèvia.
Amb cita prèvia sempre, que la poden demanar telefònicament al telèfon de l'OAC, al 010 si estan a Sitges, i si no a la nostra seu electrònica de l'Ajuntament de Sitges, hi ha la cita prèvia i ho poden demanar allà i ja està. En el cas de que, per exemple, això també ens passa, de que hi ha un consumidor que ens truca i ens diu, escolta, que he rebut una factura de la llum estratosfèrica, doncs aleshores sí que ens pot trucar. Nosaltres depenem de la promoció econòmica i estem gestionant reclamacions a nivell 10. Llavors ens poden trucar allà i també els atendrem.
D'acord. Per tant, l'oficina en principi atén presencialment a partir de cita prèvia, tot i que evidentment doncs, els canals electrònics o telefònics estan oberts doncs, per qualsevol persona que vulgui fer qualsevol consulta sobre això. Un detall que ens ha comentat la Sandra quan ens explicava que era l'OMIC, no només atén a persones empadronades.
Sí, és que això...
Malgrat ser un servei municipal.
El que, com hem dit, és nosaltres fem assessorament en matèria de consum i en aquest assessorament l'ideal és que ens truqui gent del municipi, però si hi ha una persona que estigueix aquí i al mes d'agost està aquí i té una consulta de consum, nosaltres l'atendrem tot i no estan empadronades. Però quan es tracta de la gestió de reclamacions o de queixes, aquest servei sí que s'ofereix només a persones empadronades al municipi. Si ens ve una persona que està empadronada en un altre municipi amb cita prèvia I s'ha de tramitar. Nosaltres el que sí que fem és derivar aquella reclamació, li donem entrada i la derivem al municipi on estigui empadronada la persona.
Perquè la gestió posterior es faci des del seu municipi.
Sí.
Aleshores, ens has comentat que bàsicament tramiteu reclamacions, tallers de consum i campanyes d'informació, però has dit que el volum...
Són les reclamacions, sí.
No?
El volum de... Bueno, la nostra gestió diària de feina, quan estem a l'oficina, és tramitar reclamacions. Llavors hi ha una infinitat de temes de reclamacions, perquè a l'hora de consumir, i més ara, consumim de tot i consumim de moltes maneres diferents. Et diria que el top 10 de les reclamacions aquí és els subministres bàsics: llum i gas, factures de gas, lectures de comptador, comptadors que no funcionen. Això ens ho trobem cada dia.
Canvis de companyia.
Després, l'altre gran gruix de reclamacions serien les telecomunicacions. I és que aquí hi ha una història, i és que com que és tan fàcil contractar avui en dia i canviar-nos de companyia, la gent... canvien contínuament, i a més és que, clar, ens fan moltes ofertes contínuament. I aquestes contractacions, sobretot quan són per internet o telefòniques, el fet de que ningú ens estigui explicant aquell servei que estem contractant, generalment dona lloc a moltes reclamacions. Per què? Exemple, contracto la llum amb una nova elèctrica, em fan una oferta estupenda, de 36 euros, posa, m'ho estic inventant tot, i ve la factura i són 42. Oh, hi ha aquella diferència, no? Jo he contractat per 36. Sí, però és que en el teu contracte posava que, a més, contractaves un servei de manteniment anual. Llavors, aquestes coses, que a vegades estem contractant per internet, sobretot, i donem acceptar, paso de pàgina, acceptar, i acceptem moltes coses que després veiem reflexades en la factura, però que no érem conscients.
I aquella lletra tan petita...
Que hem de dir que està regulada normativament, i d'això també en parlem un altre dia, i ha de tenir una mesura. Perquè jo he vist contractes que m'han portat els consumidors que he pensat, home, és que costa de llegir-ho. Bueno, també són bones pràctiques i males pràctiques.
Tot i que les empreses en general, i sobretot, i parlo per les telecomunicacions, fa uns anys, amb l'esclat de les telecomunicacions, hi va haver també un boom de gent enfadada, sí, en tot plegat, i ara sembla que siguin com una miqueta en general més fàcils. No sé si al final hi ha el mateix nombre de reclamacions o no, però que...
Jo crec que s'ha fet molta feina a través de l'Agència Catalana del Consum, a través de Diputació. Jo sé, tinc coneixement que, per exemple, l'Agència Catalana del Consum reuneix molt amb responsables d'empreses grans per tal de traslladar quines són les casuístiques més freqüents i per tal de regular, en el sentit de que el que s'està fent malament no es faci, no? I aleshores, i també és veritat que potser des dels serveis de consum també fem aquesta acció pedagògica d'anar explicant al consumidor, no? Un consumidor que, imagina't, no se li dona... Perquè el consumidor que li dones una resposta favorable està content, i ja jo amb la resposta favorable moltes vegades ja tiro, no? Però el que no té una resposta favorable vol saber el per què d'allò, no? I llavors, quan tu li expliques, doncs també li dius, escolta, has de ser més conscient, és que vas d'apretar... Clar, l'empresa, quan em torna la resposta, em diu, mira, no, hi ha una gravació que el senyor va acceptar, hi ha un WhatsApp que va dir que sí, i a vegades et diuen, és que els vaig dir que sí perquè és que m'estaven atabalant. Dic, ja, però aquell sí ens obliga. I quan ja hem donat la conformitat d'una cosa, és molt difícil tirar-la enrere.
Correcte. Tot i que hi ha també la capacitat de retracte, oi?
Però... Sí, però hi ha el dret de desistiment. El dret de desistiment, però únicament en les compres que fem a distància o contractem electrònicament. I l'empresa ja s'encarrega de dir, tu tens aquest termini per desistir, Bueno, sí, però
busca,
vegades...
Ho trobo, i clar, quan ho trobes a la factura ja ha passat el termini.
Clar, però quan ja t'han arribat, quan t'arriba la factura, generalment aquest termini ja ha transcorregut. Mm-hmm. Llavors, bueno, com a consumidors, més que obligacions, hem de ser consumidors conscients de que hem de contractar d'una manera conscient i allò que necessitem. No contractar, perquè tenim molta oferta i és molt fàcil. No?
Mm-hmm. I sempre ens ho posen llaminer.
I sempre t'ho posen llaminer, exacte.
De fet, quan algú ens despenja el telèfon, normalment està format.
Mm, clar. I l'altra banda no saps quin tipus de consumidor. El que passa que també és veritat que la llei de Codi de Consum diu que hi ha uns col·lectius que són més vulnerables. No? Mm. Llavors les empreses també han de tenir... Així com dic que els consumidors han de ser més conscients, les empreses també han de ser conscients que hi ha un col·lectiu que és més vulnerable per la llei i que llavors, bueno, doncs, quan et trobes davant d'una persona que pertany a aquest col·lectiu vulnerable, jo els dic a les empreses, escolta'm, mm-hmm. aquesta oferta li veu fer a una persona que tenia 85 anys i que no necessitava pues, tots aquests serveis i ho sabíeu.
Sí, sí, però clar, al final, com el compte de resultats és el compte de resultats, doncs clar, un col·lectiu vulnerable, fàcil de convèncer, pam.
Exacte.
Ai, a veure, escolta, Sandra, ens has portat també les consultes i els números, el que heu fet aquest
2022.
Any, que a veure, que és que crida l'atenció, perquè estem parlant d'un municipi que es diu Sitges, que té ara uns 30.000 habitants. Quantes reclamacions de consum hi ha a Sitges?
Mira, el total de casos atesos, que he de dir que jo em vaig incorporar recentment, hi havia uh-huh. unes companyes que feien una feina estupenda, i van atendre elles 667 casos en consulta de consum.
De consulta 667, és a dir, que gairebé dos per dia, per dia natural.
Exacte.
Gairebé.
I de reclamacions en vam gestionar 190. Uh-huh. Bueno, són reclamacions, perquè el tema que hi ha és que tu comences a l'octubre del 2022 i aquella reclamació té un tràmit que s'acaba quan sigui del 2023. Uh-huh. N'hi han bastantes.
N'hi han moltes de reclamacions.
Hi han moltes de reclamacions. A vegades et venen, és el que et dic, a vegades ve la gent i et diu vinc a posar una reclamació. No, això és una consulta. O no, mira, això no hi ha rescabalament econòmic o això és un... Hi ha coses que no són consum, també, en aquestes consultes.
Mira, et demano definició. Reclamació, consulta, denúncia. Quina diferència hi ha?
La reclamació és quan el consumidor... té una incidència que implica un rescabalament econòmic per ell. Val? És a dir, el retorn d'un import per un servei que no s'ha prestat. La quantificació d'una reparació d'un producte en servei de garantia. El reemborsament de l'import d'una cancel·lació d'un vol. El reemborsament d'un servei que s'ha contractat amb una assegurança i que el que reclama el consumidor està dintre el risc assegurat i no s'ha atès. Tot això uh-huh. és una reclamació.
Val.
Una queixa es diferencia perquè no demanem un rescabalament econòmic, sinó que el que diem és que ens han donat un mal servei i volem posar un coneixement de l'establiment. Per què serveix això? Això serveix únicament perquè l'establiment sigui conscient de que hi ha un servei que per un consumidor ha estat deficient i, si és el cas, canviï les seves maneres de fer. I la denúncia és el greu. La denúncia és quan hi ha una infracció en matèria de consum per part de l'establiment i es posa en coneixement de l'administració. En aquest cas, la OMIC actualment no té competència d'inspecció. Uh-huh. Llavors això ho tramitaria l'Agència Catalana de Consum. Nosaltres, quan hi ha una denúncia, el que fem és... l'objectiu és informar l'Ajuntament, a l'establiment, i dir-li en què està infraccionant i ho traslladem a l'Agència Catalana de Consum perquè aquesta és la nostra... O sigui, a mi em sap molt de greu, però és que jo ho he de traslladar perquè així m'ho diu el procediment, però el fet que nosaltres ho traslladem no vol dir que s'inclogui un procediment sancionador. Nosaltres ho traslladem i és l'Agència Catalana del Consum o l'organisme que sigui, en matèria de transports o en matèria d'energia, qui decideix si incoar o no incoar expedient sancionador.
Però per aquesta regla de 3, qualsevol reclamació està subjecta pot estar subjecta a un incompliment per
sí,
part
però
de
no
l'establiment.
La tractarem igual, perquè si a l'establiment al final
ens
respon, nosaltres...
no cal arribar
clar,
a
no
la
cal denúncia. Arribar perquè entenem que en aquella matèria de la reclamació, a partir d'ara ho farà correctament.
I en el cas de la reclamació, el paper de l'Ajuntament en aquest cas és de mediador.
És de
mediador.
Entre
les dues parts.
Exacte.
Si en aquest cas o el comerç o l'empresa no vol acceptar aquesta mediació, s'exposa a que el consumidor decideixi posar la denúncia
exacte.
I aleshores que la tramitació...
Sí, clar, a vegades ens passa, no?, que no tenim resposta a una reclamació i hem de dir, mira, no... Pues no tenim resposta i no hem pogut arribar a un acord, no hem pogut fer la mediació. Nosaltres informem al consumidor. Informem al consumidor de les següents vies que hi ha per reclamar. Uh-huh. A vegades doncs, pot ser un arbitratge de consum, si l'empresa està adherida al sistema arbitral de consum, que això depèn de la Generalitat de Catalunya, uh-huh. I explicarem un altre dia, i seguir reclamar perquè es resolgui la reclamació concreta, o si no, hi ha la via judicial. Però clar, també li diem... Si hi ha normativa, si hi ha una infracció de normativa, també pot sol·licitar que es tramiti com a denúncia.
D'acord. Ens quedaria una pregunta incòmoda.
Oh, no.
No, una pregunta incòmoda. Aquesta setmana ha entrat en vigor, ha entrat en funcionament una qüestió, i a més s'ha dit tot arreu, no ens poden fer trucades.
No et poden fer trucades, el que s'anomena spam comercial, aquelles trucades que són les 2 de la tarda, estàs dinant i et truquen.
I truquen.
No. El titular és molt llaminer.
Ja.
No ens poden fer trucades comercials? No. Val? Però hi ha excepcions. Excepcions és que tu hagis donat el teu consentiment per rebre-les. Per exemple, quan participàvem en concursos, generalment hi ha una casella que posa accepto rebre trucades comercials. Pam, aquí sí que te les poden fer. També ens les poden fer, per exemple, si és una empresa que ens està donant un servei i ens vol fer una oferta d'un servei similar, que sigui més beneficiós pel consumidor. En aquest cas, també. L'empresa sempre s'ha de presentar i sempre, en la locució inicial, ha de dir que pots tu decidir com a consumidor que no vol rebre aquella trucada. Val?
D'acord.
Però
no passa això, eh?
No, bueno, ho hauria de fer, perquè si l'empresa no se'ns presenta o no ens dona el dret a dir no, jo no vull trucades comercials, això es pot traslladar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com a denúncia. O sigui,
correcte.
Que en principi l'empresa ho hauria de fer.
Qui ens està escoltant, més d'un deu haver rebut alguna trucada de, diguem, d'una identificació equívoca.
Exacte.
Som la companyia de la llum. Ah, és la meva companyia.
No, clar, el que passa que a vegades, si jo tinc, per exemple, una companyia A que forma part d'un grup d'empreses, no? I em truca la companyia B, no, la companyia B no està autoritzada perquè la meva companyia no pot traspassar les meves dades encara que sigui una companyia del seu grup.
I doncs,
hi ha anat passant.
Per tant, hem de vigilar amb els consentiments que fem.
Exacte.
Cada cop que fem alguna cosa,
exacte.
Perquè aquests consentiments les empreses es poden agafar per
pressionar-nos. Clar, a vegades amb el contracte mateix o a vegades amb una, amb les xarxes socials que deien tants concursos i tantes promocions. A tot això és el que ens donarà lloc a quan nosaltres participem, hem d'anar molt en compte perquè sense adonar-nos, segurament acceptarem que puguem rebre trucades comercials.
Estem donant un permís implícit a que ens molestin.
Per això jo deia el consumidor conscient, saps? És com...
Tot i que és
pesada.
Difícil, perquè moltes vegades és
un clic
més en 33 clics.
És un clic més en 33 clics que vols anar ràpid i el cliques. Però això ens passa a tots. A mi em passa. I treballo cada dia d'això.
O sigui que no és fàcil, tot està pensat, tot està pensat. Però bé, cada cop van posar una normativa una miqueta més estricta per evitar que passin
aquestes
això. Coses.
Després hi ha allò de la llista Robinson, també, que
sí.
A més tu t'hi pots posar per deixar que era l'únic instrument que teníem fins ara.
És a dir, aquelles llistes en les quals tu t'apuntes per informar que no vol rebre aquest tipus de trucades.
Exacte.
Després les continues rebent, però tu saps que estàs a la llista.
Exacte, però llavors tu pots presentar la corresponent denúncia.
D'acord.
Això es tractaria com una denúncia.
D'acord. Si malgrat tot rebem trucades, què hem de fer? Perquè també ens podem esborrar de les trucades, no?, quan ens truquen.
Sí, podem dir que no volem rebre més trucades d'aquestes.
Ja està.
Això ho podem comunicar a l'empresa. Uh-huh. Però si malgrat això ens truquen, important, saber qui ens està trucant, per saber si és de la meva companyia o no, per saber si m'està donant un servei o no, i si no és, si jo no tinc cap relació contractual amb aquella companyia, aleshores sí que podem venir a l'OMIC i nosaltres ho traslladarem a l'Agència de Protecció de Dades perquè faci una inspecció en aquella companyia perquè mm-hmm. està trucant a gent que no ha donat el seu consentiment.
D'acord. Aquí ja no estem parlant de l'Agència Catalana de Consum, sinó de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Sí, perquè hi ha organismes diferents, mm-hmm. Tenen competència, és un quadre competencial, depenent de la matèria, tu vas a un lloc o a un altre. Però la nostra referència més gran a Catalunya mm-hmm. en matèria de consum és l'Agència Catalana del Consum.
Déu-n'hi-do. Sembla que portem mitja hora.
Bueno, m'ha passat ràpid i tot.
Sí, fantàstic. No, però, diguem, reposem una miqueta tota aquesta informació que ens ha ofert la Sandra, que ens afecta a tots, que ens mm-hmm. ha passat a tots, mm-hmm. i que, doncs això, en els propers mesos anirem desgranant una miqueta per tractar, que quan vostès rebin una trucada, quan rebin una informació comercial, que sempre és del seu interès, sempre ho és, sí. Doncs sàpiguen destriar el gra de la palla.
Exacte.
I per tant puguin saber si mereix la pena i si es compleix la normativa o no per atendre-ho. Sandra Clark, ens hem deixat alguna cosa?
Jo crec que no, però si ens l'hem deixat el pròxim dia
la,
hi tornem.
La direm.
Exacte.
Doncs, com dèiem, Sandra Clark, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai.
Ens retrobem al setembre.
Al setembre.